A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant aquest programa que us oferim un cop a la setmana a la sintonia de Ràdio Vilafranca, el Llegir per Sentir, que ens porta a parlar-vos de literatura de l'àmbit infantil o juvenil, i ho fem sempre agafant un segell editorial i parlant de les seves col·leccions d'infantil o juvenil durant 4 o 5 setmanes. Ja la setmana passada us presentàvem una editorial que fins ara no havia participat mai al nostre programa, que és l'editorial de l'Ajuntament de Barcelona, i aquestes properes setmanes anirem parlant de llibres que han estat publicats justament per la Ajuntament de Barcelona. Com ens explicava la seva editora o la seva responsable, sovint d'acord o de comú acord amb organismes o amb, fins i tot amb altres editorials. En el cas del dia d'avui és un llibre publicat conjuntament amb la Universitat de Barcelona. Es titula Parlen els menuts, contes escrits pels infants de l'Escola del Mar de Barcelona 1933-1936, i ha anat a cura de Jordi Brasó i Xavier Torrevedella, amb coordinació de les il·lustracions d'Àfrica Guerrero. Tenim al nostre costat via telefònica el Jordi Brasó. Jordi, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Hem de dir que es tracta d'un llibre especial. M'imagino que potser la gent que ho ha escoltat quan el presentàvem ja ha començat a deduir-ho, perquè hem dit 1933-1936. És especial? En quin sentit ho destacaries, Jordi?
Bé, és especial perquè al final ja en l'etapa del llibre ja diu a cura de Jordi Brasó i Xavier Torrevedella, per tant no diu que som els autors, i és que el llibre l'han escrit els nens. Llavors hem recopilat tot un conjunt de contes dels nens de l'Escola del Mar, que l'Escola del Mar estava a la platja de la Barceloneta, i hi havia un model pedagògic molt innovador, i és un recull de tots els contes doncs que els nens escrivien perquè se'ls escoltaven o perquè se'ls inventaven, i estan tots plasmats en aquest llibre.
Uh-huh. És una escola que va començar a funcionar el 1922, ara fa 100 anys.
Sí, va començar a funcionar el 1922. L'Ajuntament de Barcelona i la Comissió de Cultura doncs van voler tenir potenciar el model, això, un model pedagògic. Primer per això volien potenciar la salut, no? A Barcelona, en una ciutat que hi havia brutícia, que hi havia fàbriques, que hi havia soroll, que els nens i els adults, però sobretot els nens, mal vivien, doncs va haver-hi una mica la inquietud o la sensibilitat de fer un món una mica millor, ni que sigui pels nens, i es van començar a construir primer l'Escola del Bosc i després l'Escola del Mar i després altres grups escolars, doncs petits refugis de salut o d'higiene on els nens podien alliberar-se de les condicions on vivien, a casa o al carrer, i eren almenys llocs on almenys doncs podien fer àpats dignes i on feien exercici, respiraven aire pur, i una mica la idea de l'escola nova.
Mm-hmm. Ens deies l'Escola del Bosc, que m'imagino que devia estar en un entorn de natura de bosc, i l'Escola del Mar, que literalment també estava al mar, no?
L'Escola del Mar es va projectar damunt de la sorra, ho va projectar l'arquitecte Godall, i com que també hi havia pocs diners, doncs es va fer tota de fusta, excepte els fonaments, tota ella era de fusta, per anar ràpida, per fer una construcció això econòmica, ràpida, bueno, i una mica tot té els avantatges i inconvenients que veurem després, que la van bombardejar amb la Guerra Civil i es va cremar tota, no? Però la idea també era que tingués una forma com de vaixell i s'obria tot el mar Mediterrani.
Era de fusta, com tu dius, el 1938 hi va haver un bombardeig d'aviació, em sembla que eren italians,
sí,
que lluitaven al costat de les tropes franquistes, i va desaparèixer literalment.
Sí, bueno, físicament va desaparèixer. No crec que el bombardeig anés específicament a l'Escola del Mar, però clar, només que li va tocar una bomba, al ser de fusta, doncs clar, va quedar tot en cendres. Diem físicament perquè tant l'escola i el model pedagògic i el seu director, Pere Vergés, que és el que va iniciar tot el projecte i després va continuar, doncs l'escola va anar a parar després a Montjuïc, es va desplaçar a un edifici Montjuïc i després al Guinardó, on ara encara hi és l'Escola del Mar, amb el projecte educatiu de 1922, lògicament renovat, però bé, encara segueix.
Aquí a Vilafranca tenim un personatge il·lustre que dona nom a una escola de la vila, com és el doctor Estalella Graells, i em sembla que era també d'aquesta línia pedagògica que tu ens comentaves, que hi havia en aquella època, no? Aquells primers anys del segle XX, que tractava de que els nens aprenguessin amb el seu entorn, no? Que l'entorn els ajudés a aprendre els aprenentatges.
Sí, exacte. Em sembla que també estaven relacionats el doctor Estalella i Pere Vergés, havien conviscut en, no sé, l'Institut Escola, o bueno, em sona que s'havien trobat. I sí, hi havia doncs com una, no, una efervescència per això, per un model pedagògic que venia d'Europa, una mica això de posar l'infant al centre d'atenció enfront d'aquests models més tradicionals de que el professor és el centre i el professor parla i els alumnes callen. Aquí era tot això, molt experimental tot, sense treure una mica l'exigència de fer les coses ben fetes. Ara, al segle XXI, també ja sembla que hi hagi aquest model, però sembla a vegades que es perd l'exigència, no? Perquè els alumnes doncs fan faltes o fan mala lletra. Jo crec que abans, models aquests de la renovació pedagògica catalana, hi havia tota aquesta part innovadora i experiencial, però també la part d'exigència de fer les coses ben fetes.
L'edifici va desaparèixer, però existeix encara una Escola del Mar a Barcelona?
Sí, al Guinardó hi ha l'Escola del Mar actual, que encara segueix el seu projecte, i la directora, la Teresa Guillaumes es diu, doncs porta de fet moltíssims anys també fent de directora i promocionant o promovent el model de Pere Vergés. I després Pere Vergés, quan ja s'estava a punt de jubilar i jubilat, va fer la Fundació Pere Vergés i va crear dues escoles. Una és l'Escola Garbí, que està a Esplugues, i l'altra és l'Escola Pere Vergés, que de fet és on vaig estudiar jo, i ara tot es diu la Fundació Garbí.
Mm-hmm. Clar, Garbí també és el nom de la revista que feien els nens aquests de l'Escola del Mar inicial, la que estava a la platja, eh?
Sí, de fet és d'on s'han tret la majoria dels contes, jo diria que tots o quasi tots, s'han tret de la revista Garbí. Aquí el que va passar és que tant l'altre company del llibre, el Xavier Torrevadella, com jo, doncs estàvem fullejant la revista Garbí, que per cert tenia com a novat o com a cosa així pionera que estava escrita 100% per l'alumnat. Hi havia una comissió, inclús uns redactors, uns periodistes que ordenaven tot i s'anava fent la revista. I dins d'aquesta revista doncs hi havia contes. I clar, sabia com greu, dic, ostres, una revista així, tots aquests contes, i s'està perdent amb tot aquest accés d'informació que tenim, perquè estan disponibles a internet, a les biblioteques virtuals, i s'està perdent. Llavors ho vam anar recuperant i seleccionant fins a tenir el llibre aquest, el Parlen els Menuts.
Uh-huh. Parlen els menuts d'aquella època, del 1933 al 36, amb aquests contes que vau recuperar a través de la revista Garbí, però alhora també parlen amb il·lustració els nens actuals de l'Escola del Mar.
Sí, era una mica doncs, no, fer el canvi d'època, no? D'una banda, el que va passar és vam pactar amb edicions de la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, que són les dues entitats amb les quals s'ha publicat el llibre, i l'Escola del Mar. Doncs vam quedar que els mestres de l'Escola del Mar, sobretot la professora de dibuix, llegiria als nens els contes, i llavors a partir d'aquesta lectura, doncs cada nen, cada infant faria un dibuix, i a partir d'aquí és d'on surt aquesta, no, aquesta relació que uneix el passat i el present. I la veritat és que també els dibuixos són una meravella, perquè al final són dibuixos que intenten explicar el conte des de la visió d'un infant.
Clar, són contes explicats o escrits per nens d'ara fa, també, no diríem que 100 anys, però gairebé s'hi acosta. Per tant, m'imagino que el llenguatge fins i tot era una mica diferent del que utilitzem avui en dia. L'heu actualitzat perquè els lectors, els nanos d'avui, els llegissin, o heu mantingut el llenguatge original?
De fet, això va ser un dels principals problemes. És a dir, el llenguatge és el mateix, perquè si no ens haguéssim quedat sense llibre. I una mica per explicar-ho, i és que cada conte, o la majoria dels contes, sempre acaba algú o amb un que li han tret un ull, o amb un que ha matat a quatre o un altre que han matat a no sé quins animals i els han torturat, clar, hi ha molt llenguatge que no seria pertinent, no? O que no és pertinent, o que, bueno, no està a l'ordre del dia del segle XXI. Però, clar, si comencem a transformar-ho tot en un llenguatge adaptat als infants, doncs hauríem hagut d'eliminar tots els contes, o el 90%. I llavors vam decidir, doncs, una mica mantenir al màxim l'originalitat, les frases d'aquests infants de fa quasi 100 anys, i després ja una mica la reflexió és que quan acabin el llibre, doncs, ja es pot haver-hi un debat una mica de tota la situació, del per què els nens escrivien això i d'aquella manera, però la veritat és que les primeres vegades que ho llegeixes o alguns contes és impactant.
Sí que és cert, que quan en llegeixes alguns d'aquests contes dius, ostres, però ens hem de situar en la seva època, vull dir, clar, fa molts anys d'això, no?
Clar, això es fa 90-100 anys i al final, doncs, molts és d'animals que maten animals, però clar, és que ells vivien, els infants, doncs, convivien amb animals i segurament és el que feien. I llavors al final és explicar una mica les seves vivències o també una mica les seves pors que tenien o inquietuds.
No sé, em sembla que són més de 40, uns 40 i escaig contes els que han acabat sortint publicats. És evident que si te'n demano un se't farà difícil, però algun, comenta'ns en algun, perquè tinguem una mica, a través de la ràdio, una idea de què estem parlant. Són en general molt curts, són contes que ocupen dues pàgines aproximadament, eh?
Sí, són contes molt curts, sí, la majoria són això, tot i que n'hi ha algun que és alguna petita com obra de teatre o així, però en general són contes i llavors, clar, les edats és des de nens de 5 anys a nens a infants de 13 o 14. I res, també es relaciona potser per parlar d'algun conte, que tampoc et sabria dir en quin conte em quedaria, perquè la veritat és que cada un té el seu encant, però sí que potser n'hi ha algun que relaciona potser amb la mateixa escola, amb l'escola del mar i amb la revista Garbí, que és, em sembla, que uns infants que van a veure el nen Jesús, i igual que els reis els porten presents al nen Jesús, doncs aquest, un dels infants, o no me'n recordo si és l'infant o qui, li dona la pròpia revista que escriuen els propis alumnes. La revista Garbí li donen a l'infant Jesús com a present, i llavors sé que la gent castellà diu, ostres, quina revista més maca, no? Segur que l'escola també ho és. Bé, seria un dels contes, també algun altre una mica així més, no sé si és no pertinent la paraula, doncs, bueno, d'algunes fades que també apareixen en un altre conte, que també li arrenquen els ulls a una de les fades, i bé, hi ha aquestes coses més així més macabres o més bèsties, però bé, en tot cas jo animo això a la lectura, també està bé perquè pots llegir el conte que vols, vull dir que no cal començar la pàgina 1, pots començar la pàgina 50 o 60, perquè el fa això, com bé has comentat, com que són d'una pàgina o dues, doncs es llegeixen ràpid i pots després reflexionar-hi.
Clar, jo fent un cop d'ull als títols, perquè sí que hi ha el sumari amb els títols de cada conte, i pensant en això que dèiem, no?, que està escrit fa tant de temps, tants anys, que potser hi ha coses que avui en dia són políticament incorrectes, clarament, se m'han anat els ulls directament a un que es titula El negret valent, que he pensat, calla, aviam què passarà aquí. Però aquest aquest encara, Déu-n'hi-do. No, el negret és senzillament un nen negre, però que està a la selva, però a partir d'aquí l'aventura passa amb els lleons, amb l'àliga i amb les... Sempre hi ha morts, eh? Sempre hi ha animals i morts, això sí. I una mica de sang, de tant en tant, eh?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sempre sang i això, sempre deia, és veritat que amb aquest del negret ho vam parlar... Mira, em sembla que és la primera cosa que ens va sobtar amb els editors, que van dir, mira, ja per començar, que és que el llenguatge no és correcte, ja només miren el títol aquest, no?, el negret valent, doncs ja, ostres, ja no acaba de ser pertinent al llenguatge. Però bé, es va decidir mantenir una mica això, tot l'original, que jo crec que té una mica aquesta gràcia, no és la cosa distintiva d'aquest llibre, que es manté una mica aquest llenguatge antic.
Que és evident que si no hauria tingut cap mena de gràcia si no es mantenia aquesta originalitat, no? El que també és interessant és, com tu deies, la lectura que han fet els nens d'avui en dia, els nens actuals, d'aquests contes, a través de les seves il·lustracions, eh?
Sí, la veritat és que sí, a través de les seves il·lustracions, que la veritat és que ho han fet amb molt color, no? Una mica també potser simbòlicament, no? Per donar color a una etapa de fa 100 anys, que tot i que doncs, hi havia ganes les entitats públiques perquè anés millor l'escola, era una època dura, però bé, que a poc es van aconseguint això, diferents drets i al final Catalunya era pionera en la renovació aquesta pedagògica, però la veritat és que sí que els nens, doncs, la veritat, amb els seus dibuixos, la veritat és que han posat color una mica a aquesta etapa una mica dura per la infància de fa 100 anys.
Ja, evidentment, una mica el que ens explicaves tu, però ampliat, a la introducció del llibre, o sigui, aquesta situació, aquesta ubicació històrica del que va succeir amb aquesta escola i explicant també qui era el seu director i quina era la seva filosofia pedagògica, no? És evident que sense aquesta introducció també el llibre, la publicació, quedaria curta, li mancaria alguna explicació, no?
Clar, una mica jo també veig, no?, quan a vegades vas a un museu i veus un quadre, dius, ostres, m'agrada, no m'agrada, llegeixes una mica el que hi ha al costat del quadre, les explicacions, però si no al final ve un guia i t'explica bé el quadre, llavors dius, ostres, doncs sí que hi ha coses en aquest quadre. Doncs potser una mica la introducció, intentant que fos el més breu possible, doncs era això, posar una mica tot el context de l'Escola del Mar, de Catalunya, en quin moment estava, també de la Guerra Civil, i una mica tota aquesta voluntat per fer un món millor, per fer un millor ciutadà, no? Perquè al final el que es volia és que aquests nens petits fossin els ciutadans del segle XX i que fossin crítics i que poguessin tirar endavant, doncs, Barcelona i Catalunya. I una mica la introducció és això, doncs tot fer com un resum, un context per poder entendre una mica els contes aquests. És una mica la idea que s'ha tingut.
I aquesta introducció va acompanyada d'algunes fotografies de l'època que són realment espectaculars, i en una d'elles veiem clarament com era aquesta escola, que era un edifici, la veritat és que quina llàstima que una bomba el fes desaparèixer, perquè era un edifici molt singular.
Sí, era un edifici singular, era una construcció que ara, ostres, segurament estaria a l'avantguarda de les construccions. També estava aixecada sobre pilars, que de fet era una de les bases de l'arquitecte de Le Corbusier, que els edificis estiguin aixecats sobre pilars, vull dir que... I també, doncs, també alguna d'aquestes fotos que hi ha els alumnes dutxant-se, no? Que si la mires normal dius, ah, bueno, s'estan dutxant, però clar, que una escola ja tingués dutxa, clar, una cosa novedosa, ostres, per la higiene, no? Doncs ja tenien dutxa i tenien diferents mesures, no? I tenien banyadors, també si segueixes mirant les fotos, doncs tots banyadors iguals, vol dir que l'Ajuntament donava banyadors a tothom perquè, no?, perquè poguessin fer els banys. Bueno, hi ha diferents elements que van fer que això, que tant la construcció com el projecte, doncs com que tot fos innovador, i potser és aquí l'essència, i potser a veure si a poquet, ara hi ha diferents projectes per tornar-la a construir, a veure si tira endavant la proposta.
Aviam si és així. I el que també es veu en aquestes fotografies és la cara dels nens d'aquella època, i és difícil enganyar amb una cara. I es veu clarament que aquells nens s'estaven passant bé formant-se, estudiant en una escola, però que s'ho estaven passant bé, no?
Sí, la veritat és que les imatges també és una manera d'estudiar o d'analitzar la història, no?, una mica, i no és el mateix veure un nen dins una fàbrica que segurament no estarà rient que aquests nens que estaven jugant a la sorra o jugant a aula amb l'aigua o jugant entre ells, també barallant-se segurament o pagant-se, segur. Però bé, el moment aquest escolar era segurament per ells el moment d'alliberar totes les dificultats aquestes que tenien en el dia a dia.
Doncs avui, en l'espai del Llegir per Sentir, hem estat parlant d'aquest llibre, Parlen els menuts, contes escrits pels infants de l'Escola del Mar de Barcelona 1933-1936, publicat per l'Ajuntament de Barcelona junt amb la Universitat de Barcelona, i a cura de Jordi Brasó. Jordi, que ens has acompanyat, gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Dóna-li també l'enhorabona de la nostra part al Xavier Torra Badella, com a persona que ha estat a la cura també del llibre al teu costat, i també a l'Àfrica Guerrero per la coordinació de les il·lustracions. A tots plegats, enhorabona pel producte.
Moltes gràcies i felicitats pel programa.
Gràcies, adéu-siau.